8 minuts del matí. En els pròxims minuts parlarem amb Oriol Pérez Treviño, director general de l'Auditori de Barcelona. Pérez Treviño, manresà, amb una llarga experiència en el camp de la gestió d'institucions musicals. Ha estat el màxim responsable, per exemple, del Festival de Torroella. Des de finals d'aquest mes de setembre és el màxim responsable de l'Auditori de Barcelona. Senyor Pérez Treviño, bon dia.
Hola, bon dia.
De seguida entrarem a parlar de l'Auditori en concret, de gestió, de pressupost, però m'agradaria començar parlant sobretot de música. La música que ens acompanya en els grans moments de la nostra vida i també com a, quan acomiadem els nostres éssers estimats. Quin paper té la música en la seva vida?
Vaja, jo diria un intent de descoberta de mi mateix. És a dir, jo diria que la música possiblement sigui el regal més preuat que ens han donat Déu o els déus, i a partir de la música doncs un pot conèixer esferes d'un mateix que difícilment sense la música podria arribar a conèixer. Per tant, té un paper, jo diria, que molt central, no?
En quin moment el sedueix, la música?
És una molt bona pregunta. Jo diria que em sedueix, sobretot, recordo als 14 anys, amb una classe d'història de la música, a la Sala Vermella de la Salle de Manresa, ja em diràs el què. I em sembla que era una cinquena sinfonia de Tchaikovsky, un seu moviment, que vaig dir, aquí hi ha alguna cosa, no? És a dir, allò que diu Steiner, darrere de tot això hi ha un logos, hi ha alguna cosa que s'està movent, i va ser el moment, doncs, que... Va haver-hi una espècie d'enamorament, no sabria com dir-ho, una possessió, possiblement, no?
I a partir d'aquest Tchaikovsky, aquest agent provocador de tota una llarga trajectòria vinculada a la música, hi ha per algun compositor, més en concret, alguna peça que li tingui el cor robat?
Depèn molt, també, jo m'imagino, per períodes de coses que ha escoltat. Aquest dissabte vaig tenir la gran sort d'escoltar Nicolas Harnoncourt al davant de la Filarmònica de Berlín, i vaig escoltar la cinquena sinfonia de Beethoven i diries, la cinquena sinfonia de Beethoven, tots la coneixem. Doncs bé, la veritat que en les mans i en la visió d'aquell director berlinès, actualment resident a Graz, però em vaig donar compte que aquella sinfonia era com si l'escoltés per primera vegada. Per tant, depèn, ara et diria la cinquena sinfonia o l'endemà que escoltàvem a Girona fantàsticament l'Officium de Fundorum de Victòria amb el Philip Herrebegue. Depèn molt també de la darrera experiència.
Crec que en aquestes dates s'ha de firmar el contracte programa de l'Auditori pels pròxims anys, 2012-2015. Expliqui'ns a grans trets quins són els principals eixos d'aquest full de ruta que vostè està traçant per l'Auditori pels pròxims anys.
Bé, jo diria que el primer és claríssimament l'Auditori com una institució musical pública. I una institució musical pública vol dir que al seu darrere hi ha una missió, un servei, una funció públics, el qual doncs intenta de posar una mica en ordre què és el que ha d'adreçar, és a dir, què és el que ha de servir al conjunt de la ciutadania. Quan es diu això no vol dir que hagi de ser doncs una competència deslleial amb els privats, no, amb el sector privat, simplement doncs ha d'ajudar a ajudar aquesta missió, funció i servei públics. El segon camí em sembla que és molt important és, òbviament, entendre la cultura, entendre la música, no únicament com un entreteniment, com una diversió, sinó també com una transmissió de valors. És a dir, aquests valors, aquesta formació que pot anar implícita en el fet d'escoltar música, això que deia, no? Descobrir-se molt, donar-nos compte doncs, que hi ha tot un camp de coneixement, de valors, de patrimoni, que són implícits en el fet doncs, de l'acte musical. I tercer, evidentment, la prescripció de l'excel·lència. L'excel·lència entesa com allò que és fruit doncs, de la perseverança, de l'esforç, de la disciplina, de la tenacitat, etcètera, etcètera. Uns valors que, d'altra banda, moltes vegades doncs, a la nostra societat s'han perdut una mica i crec que també és bo doncs, demostrar aquesta excel·lència perquè pot produir l'efecte mirall, és el reflex.
No sé si per vocació o per obligació, però vostè s'ha marcat com un dels seus màxims objectius el rigor pressupostari. En aquest sentit, ja s'ha aplicat una rebaixa del sou del 15%. El pressupost global de l'Auditori per aquests pròxims anys, que dèiem, també baixa?
Sí, baixa perquè, evidentment, estem davant doncs, de l'anunci, com en tantes coses de la nostra vida, doncs, un anunci de les aportacions de les administracions. Són uns tants percents importants, ja n'hi van haver-hi. I després, doncs, evidentment, també doncs, hi ha una realitat de que en el moment que les vaques no són tan grasses, la gent s'hi pensa més, en lloc d'anar dues vegades, igual només hi va una. Per tant, l'aportació a les administracions baixa, també baixa la venda d'abonaments, localitats, entrades vàries. Per tant, també això també s'ha reflectit en el pressupost. I es reflecteix en el pressupost.
La retallada del seu sou és un 15%, la del pressupost de l'Auditori també.
Bé, per qui aniria? Per què aniria? No vull acabar-ho de dir, perquè, evidentment, estem construint els pressupostos, però seria un dibuix que no seria pas desencertat.
Al voltant del 15%, per tant, estem parlant d'una retallada important, eh?
Una retallada important i que, a més, s'afegeix a la que ja va haver-hi l'any passat. Per tant, evidentment, ens està situant molt el que actualment és real, és a dir, el que dona... Jo penso que una cosa que ens està donant aquesta crisi és que ens està posant en el lloc veritable. És a dir, em costa molt de creure que abans aquells pressupostos fossin del tot reals. L'únic que, clar, davant d'això, jo penso que hi ha dues vies. Una és la del pessimisme i l'altra, doncs, el que diuen els xinesos, no? Que la crisi és una oportunitat i un risc. O, com deia el mateix Einstein, que la crisi, doncs, era un moment per replantejar-se quines coses no s'havien fet del tot bé per arribar fins a aquesta situació. Per tant, és el que hem de fer, començar a donar-nos compte què no s'havia traçat bé en aquest full de ruta i començar-ho, doncs, a veure amb el que tenim, treballar amb el que tenim.
El Liceu ha escurçat temporada, l'auditori globalment està al voltant, crec que, dels 600 concerts l'any. A l'hora de retallar, es retallaran concerts?
Evidentment, una activitat tan difusa, tan gran, jo penso que és molt important de començar a recuperar l'emissió. És a dir, l'auditori, després de tot, una cosa bastant truculenta, perquè no se sap ben bé com es va iniciar. Tothom va dir des del principi, això ha de ser la seu de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Bé, aquest punt de ser la seu és una cosa que, al meu entendre, ha quedat molt diluïda. Ha quedat, m'ho deia el propi Ferran Mascarell, demana el conseller, no? Demana al carrer a veure si la gent sap on és la seu de l'Orquestra Nacional de Catalunya. La gent no sap que està a l'auditori. Per tant, doncs cal començar a recuperar aquest paper de seu, el paper de filharmonia. Això seria un gran eix, que evidentment és molt important, i aquest eix, si el volem fer doncs, amb una metàfora com un arbre, seria el tronc, i d'aquest tronc han de penjar diferents programacions que estan adjacents, que són complementàries, que constitueixen totes elles un arbre, i que per tant haurien de participar, doncs, si féssim amb la resta d'equipaments i operadors culturals, com un bosc. Doncs bé, doncs és evident que aquí hi ha un paper important que és, en primer lloc, entendre què és el que ha de ser, què és el que ha d'oferir aquest auditori, i evidentment aquesta quantitat de concerts s'ha de reduir, jo diria que bastant més que del 15% respecte al pressupost. Què vull dir? Doncs fer menys, però de més qualitat.
Per tant, l'OBC a l'epicentre de l'Auditori de Barcelona. Per aconseguir això, com es fa? L'OBC ha de fer feina cap endins, també?
Evidentment. És a dir, l'OBC és el projecte simfònic més important que tenim al nostre país. És un ambaixador cultural. Per tant, hem d'aconseguir que quan Catalunya surt al món, l'orquestra ha d'anar-hi implícita. Vaig estar fa pocs dies també a Luxemburg. Tenen ben clar que quan a Luxemburg, evidentment estem amb uns altres paràmetres econòmics, l'orquestra de Luxemburg, la Filharmonia de Luxemburg, és la que representa culturalment. Això és el que hem de fer. Feines endins? Doncs, evidentment, venim d'unes dinàmiques que tots són conegudes de tots. En 10 anys hi han hagut 4 directors musicals. Això no permet una continuïtat en el temps. Va haver-hi Foster, va haver-hi Martín Izquierdo, va haver-hi Sergio Hué, ara tenim a Pablo González, i evidentment doncs, aquesta discontinuïtat també ha creat unes dinàmiques dins si.
Per tant, el primer, estabilitat.
Primer de tot, estabilitat. Després, a part de l'estabilitat, és concretar molt més què és el que volem fer aquesta orquestra. Aquesta orquestra, què volem que faci? Volti pel territori o volem veritablement que sigui aquest paper d'ambaixador cultural? Volem que tinguem un director, quines són les funcions d'aquest director? Li demanem també que treballi doncs, la formació com a tal, és a dir, per dir-ho res i curt, hem de canviar músics o volem aquesta estabilitat i que no passi absolutament res? Clar, són moltes preguntes que és el definir i dissenyar.
I vostè té la resposta, senyor Pérez Treviño, té clar el projecte per l'OBC?
Jo el tinc bastant clar. El que passa que totes les coses han de sortir d'un consens i crec, però, que hi ha coses doncs, que em donen la sensació de que tenim grans músics i que moltes vegades no ens en donem compte. Diré l'exemple. Deia que s'havia anat a escoltar la Filharmònica de Berlín. Doncs bé, vaig estar parlant amb el senyor Riquelme. El senyor Riquelme doncs, havia estat músic de l'OBC. De l'OBC ha passat a una de les més grans orquestres del món. Per tant, jo aquest potencial és, evidentment, el que hem de, ha de ser el prioritari. El que hem de tenir són músics, evidentment, dins de la dimensió del que és l'OBC, doncs també començar a passar, és a dir, prioritzar la qualitat també dins de l'orquestra.
Parlàvem d'aquesta interinitat de la direcció com un dels punts fluixos fins ara. Es mentim en algun altre?
Com en refereix a la interinitat?
Que han passat diferents directors per l'OBC en pocs anys.
Un altre dels punts fluixos, home, evidentment doncs, que no hi ha hagut una participació. És a dir, què és el que dona prestació a una orquestra? Evidentment, la vinguda de grans directors i de grans solistes. Jo penso que aquesta és una de les coses que s'ha anat una mica coix. És a dir, han vingut directors, han vingut solistes, però no els de primer grau, els de primera referència. Per exemple, ho diré ben clar, si l'OBC és convidada a realitzar una turna internacional i ha de fer el concierto d'Aranjuez, anem a suposar posar un concert estrenat a Barcelona, no? No és el mateix que es faci aquest concert doncs, amb un gran guitarrista català que si ho fem amb un altre gran guitarrista català que es diu Manuel Cañizares. Per què? Perquè Manuel Cañizares, ho ha fet amb la Filarmònica de Berlín amb el Simon Rattel. Què vull dir amb això? Que quan es va, per exemple, a Graz, a Linz, evidentment, potser no sabran qui és el mestre Pablo González, potser no saben encara qui és l'OBC, però saben que va acompanyada d'aquest guitarrista que va ser referència per a una institució musical tan prioritària com la Filarmònica de Berlín. Per tant, em refereixo que és començar a participar, a ser present en el que són els circuits habituals simfònics. I aquí és molt important, doncs, el poder treballar amb directors i amb solistes de gran qualitat. Per tant, diríem, òbviament, estabilitat en el projecte Pablo González,
sí,
participació de grans solistes i grans directors a escala internacional, i un tercer, que és crear l'especialització. Aquesta orquestra, moltes vegades, i m'ho demano amb el mateix Pablo, en què és especialista? Normalment totes les orquestres són especialistes en algun tipus de repertori. Bé, la resposta és una mica paradoxal. Diem, no, el que fan més bé són Bruckner i Mahler. Per què? Doncs perquè venim d'una etapa quan ho era Franz Paul Becker. Per tant, jo penso que també hem de començar a pensar en què podem. I jo crec que aquí ja hi ha algunes pistes que segurament el mestre Pablo González diria més bé, perquè la OBC, doncs, arribi a adscriure's un repertori, a adscriure's a uns compositors en les obres que siguin referencials o que siguin, doncs, cap a aquest punt d'especialització.
Digui'm alguna d'aquestes pistes.
Home, jo crec que alguna d'aquestes pistes té molt a veure amb el nostre patrimoni musical. És a dir, el nostre patrimoni musical en mans precisament d'un director que no és estrictament català, vull dir, és català perquè el tenim aquí ara, però que ve d'Oviedo, pot donar una visió fresca, pot donar una visió nova, innovadora, al que és el nostre patrimoni musical. Home, jo crec que aquesta orquestra ha de treballar molt el que són alguns emblemes. I la cosa més clara és, per exemple, un disc que anunciem que sortirà, doncs, l'any vinent, que és la música d'Eduard Toldrà. Eduard Toldrà, a part de ser el fundador de la nostra orquestra, va ser un gran compositor que no es va poder dedicar més temps a la composició. Per què? Perquè havia de tenir la feina el dia a dia amb l'orquestra. Bé, acaba de fer un disc, l'orquestra, sota la direcció, en aquest cas, d'Antoni Ros Marbà, en el qual tu escoltes allò, dius, però quina música tan meravellosa és aquesta? Per tant, ha sigut l'Orquestra Nacional del País que dimensiona amb tota la seva amplitud i amb tot el seu esplendor la música Toldrà. Pues potser és aquí. Potser aquesta especialització ha de ser primerament del nostre repertori, no com una cosa, doncs, anecdòtica o exòtica, sinó creiem-nos de veritat. I la veritat és que en el nostre patrimoni musical hi han compositors d'una gran vàlua, però l'únic que li ha faltat primer de tot és que nosaltres mateixos ens ho haguéssim cregut, cosa, doncs, de que altres les realitats nacionals s'ho creuen sense cap mena complexa pel simple fet, doncs, que són la seva música.
Això suposo que va en la línia de treballar per la catalanitat de l'auditori, que també se l'ha marcat vostè com una de les prioritats.
Exactament. Lo de Catalunya sempre és estrany. Igual quan es parla de motociclisme, doncs, de que dius, hosti, com pot ser que hi hagin tants? Doncs en el cas de la música hi ha coses realment estranyes, extraordinàries, sent el país petit que som. O sigui, Catalunya ha donat grans figures, com pot ser un Domènec Terradellas, un compositor, doncs, que el mateix Jean-Jacques Rousseau el cita dins del seu article La melodiositat del seu diccionari de música francesa. Per exemple, tenim un Ferran Sort, ara que s'ha recuperat el Teatre Bolshoi. Doncs bé, el ballet que va inaugurar el Teatre Bolshoi va ser un ballet de Ferran Sort, el ballet Cendrillon, que a principis de la dècada de 1820. O després Robert Gerhard. Robert Gerhard va ser un deixeble d'Arnold Schoenberg, va ser qui va propiciar l'avinguda de Schoenberg. No oblidem que Schoenberg és aquí a Barcelona on acaba la seva òpera Moses i Auron, i que evidentment, doncs, a Anglaterra és considerat un compositor fins i tot britànic perquè va tenir la nacionalitat. Per tant, un país que ha donat tres figures, evidentment al seu darrere es mouen moltes i moltes coses. Per tant, jo penso, doncs, que és un punt que ha de quedar reflectit. El nostre auditori, en alguna manera, és un auditori nacional. Nacional perquè conté l'Orquestra Nacional de Catalunya i al costat té el Teatre Nacional. Per tant, de la mateixa manera que hi ha una presència dels dramaturgs i dels escriptors de teatre habituals, doncs, del patrimoni teatral català, també hem de tenir-ho en el nostre cànon musical.
Ha de ser l'Auditori Nacional de Catalunya.
Jo crec que sí.
El Palau de la Música, en parlàvem avui a primera hora del matí, disposa d'un compositor resident. Ha pensat en la creació d'aquesta figura també per l'auditori?
He pensat en una altra direcció, que no només és tant un compositor en residència, sinó penso que és molt important també que els compositors d'aquí reflecteixin un diàleg amb la resta de creadors. Amb això vull dir, doncs, que s'està jugant molt amb la idea de crear aquests diàlegs entre un compositor català amb un compositor estranger. És una residència. Jo penso que va més enllà de la residència. El que passa, doncs, que, clar, amb aquest aspecte, em sap greu de dir-ho, ho tenim més fàcil, perquè nosaltres tenim diferents formacions escrites. Tenim una orquestra simfònica, tenim una banda municipal, tenim diferents projectes de cambra. Per tant, doncs, estem creant més aquesta cosa de diàleg. Per què? Perquè moltes vegades, a través de la comparació, un es pot donar compte de la importància dels nostres compositors. Si jo agafo algun compositor que català i el comparo amb un de modern i els poso en el mateix lloc o al llarg de la temporada, la gent pot arribar a dir com pot ser aquest que és estranger, que té més anomenada, i en tenim un d'aquí que és de la mateixa qualitat. I això veritablement succeeix. Falta només aquest punt de creure'ns-ho. Doncs bé, una de les maneres de creure'ns-ho és posar. Jo en aquest aspecte crec molt, doncs, en el que en dic la filosofia que ha fet el Pep Guardiola. Si durant molt temps aquí es fitxava molta gent de fora i al final hem vist que la cantera hi tenien moltes coses. Doncs una cantera ben endreçada, posada en el seu lloc, doncs pot crear grans jugadors de futbol, com així s'ha demostrat. Doncs això és el que hem d'intentar nosaltres també, perquè, vull dir-ho, el talent hi és. L'únic que fa falta, doncs, una mica canalitzar-lo.
Per tant, a buscar els cracs de casa.
A buscar els cracs de casa, i la veritat, que n'hi ha, eh?
Vostè també aposta per les noves tecnologies. Quin paper poden tenir-hi, en concret, a l'auditori?
Bé, jo penso que és molt fàcil. És a dir, abans els he parlat, ho sento, és la tercera vegada que em parlo d'aquest concert de Berlín, però bé, són les referències, no? Aquest concert un el podia escoltar, però se'l podia baixar per internet. És a dir, a través de streaming, sí, d'aquests canals de televisió, la xarxa. Clar, fins i tot ja en termes economicistes, si jo miro els diners que costa un concert a la forma tradicional, és a dir, 2.000 persones, i divideixo el cost amb aquelles 2.000 persones, allò reverteix per un número. Si jo ho amplifico a través de les noves xarxes, evidentment, aquí hi ha tot un altre, un altre paràmetre, un altre contingut, una altra visió economicista. Per tant, vaig una mica per aquí a entendre que els diners que belluguem són diners públics i de tots, i que hi ha gent que potser doncs, no es pot traslladar a l'auditori, pel que sigui, però que a través de les noves tecnologies poder que aquest auditori també quedi reflectit. Això és una cosa que no serà incipient, que s'ha de fer de mica en mica, però penso que és molt important. I, evidentment, avui en dia el paper de les xarxes socials. Avui en dia les xarxes socials un pot detectar moltes coses que en el dia a dia habitual de fa 15 anys no haguéssim succeït. Per tant, doncs, és important de ser-hi i de tenir-ho controlat.
Senyor Pérez Treviño, estem acabant. Podrà seguir vinculat a Torroella?
Home, Torroella ve a ser el lloc d'on hem sortit. Evidentment, sóc més a la llei d'incompatibilitats i, evidentment, doncs així ja ho he exposat amb el que és la Junta de l'Associació de Joventuts Musicals de Torroella, i sí, i continuaré vinculat com a programador, evidentment amb un altre perfil professional, però evidentment vull seguir-hi per una cosa. Jo crec que les coses s'han de deixar quan veritablement doncs, estan acabades. Tot just ha sigut el meu segon any de festival. Això també ho parlava amb el secretari de Cultura, no? Diu, bueno, resulta que se't posa a l'auditori i et fan deixar el que has fet bé. Home, doncs jo penso que les coses també s'han d'acabar. Jo també dic que si possiblement en el Festival de Torroella hi hagués portat molts més anys, possiblement m'ho hagués plantejat. Jo vull acabar de veure el projecte, vull també veure com funciona això de l'auditori. No sóc optimista, sóc radicalment optimista. Per tant, doncs, suposo que serà una decisió que haurem de prendre més endavant, però ara per ara continuem vinculats.
I pel que em deia abans de començar el micròfon tancat, ho tenen bastant tancadet ja de cara a la temporada que ve.
Sí, sí, sí. Hi ha algunes sorpreses realment incipients i la veritat que n'estic molt i molt content.
Que ja m'imagino que no m'explicaran. Senyor Pérez Treviño, director general de l'Auditori de Barcelona. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.